Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa. Bona tarda, són les 4, els parla Paula Soler. L'Audiència de Barcelona confirma que ha arxivat la causa contra els Mossos per seguiments a personalitats unionistes. La causa es va obrir quan la Policia Nacional va interceptar uns informes policials que els Mossos anaven a destruir a la incineradora de Sant Adrià del Besòs el 26 d'octubre del 2017. Per aquest motiu es van presentar una quinzena de denúncies i querelles contra els Mossos per un suposat seguiment i vigilància a personalitats del món unionista. El tribunal, però, ha considerat que els Mossos van fer vigilàncies per motius de seguretat i sense ànim d'invair la seva privacitat. I en clau de territori, amb l'objectiu de mesurar l'atractiu de nous productes alimentaris destinats a la gent gran, la Fundació Alícia ha desenvolupat un tast de productes a l'Espai d'Avis de Sant Fruitós de Bages, on la gent gran es va convertir en gourmet per un dia. Ho explica Marc Vila des de Ràdio Sant Fruitós. Bona tarda.
Bona tarda. Una cinquantena de persones van participar en el tast que es va celebrar a l'Esplai d'Avis del poble. Concretament van poder tastar uns bastonets de llegums, fruits secs, rics en fibra i baixos en sal, i un gelat nutricional. Ho ha explicat una Bages, Laia Badal, responsable de l'àrea de desenvolupament de la Fundació Alícia.
Molt interessats, moltes preguntes, i la veritat és que estem molt contents, tant crec que per part nostra com per part de l'Ajuntament, les dues vegades que ho hem realitzat. Ha sigut molt bona la resposta, fins i tot aquesta vegada vam tenir overbooking de gent, vam haver-nos d'una mica de repartir una mica els productes que duíem perquè va venir molta més gent de la que esperàvem, tot i anunciar-ho realment en molt poc temps. Aquest últim va ser planificat en molt poc temps i segur que ho repetirem perquè la iniciativa té molt d'interès per part de la gent gran i evidentment per part nostra.
En el marc d'aquest projecte, la Fundació Alícia elabora nous productes tenint en compte les necessitats nutricionals de la gent gran i posteriorment organitza tastos amb el públic potencial per tal que en valorin diferents aspectes com el gust, la textura o la presentació. Les dades recollides un cop finalitzat el tast serviran per millorar el producte i fer-lo més atractiu pel públic a qui va destinat.
I les excavacions al jaciment de la Dou d'en Bas a la Garrotxa constaten la marxa precipitada dels seus pobladors. Un equip d'arqueòlegs ha descobert que el poblat que hi havia viscut podria haver marxat per causes naturals o forçades, com podria ser algun conflicte o esdeveniment social. Amb les peces trobades al jaciment intenten determinar quins van ser els motius de la marxa del poblat. Informa Judit Lechon des d'Olot TV. Bona tarda.
Bona tarda. El jaciment de la Dou de la Vall d'en Bas podria haver estat un poblat en l'etapa del bronze final. Un descobriment gràcies a les estructures que han trobat l'equip d'especialistes que ja ha estat treballant en diverses des de l'any 2006. L'objectiu del projecte és conèixer la prehistòria i els descobriments dels darrers mesos constaten que un fet suposadament catastròfic podria haver tingut lloc a la zona. Maria Sanya és professora de prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Trobar les primeres evidències o estructures que ens informaran sobre com era aquest poblat, però el que estem excavant des de fa diversos anys és una estructura segurament de caràcter defensiu o limítrofe.
Els objectes trobats podrien haver format part de cases o edificis de l'etapa del bronze final i els seus habitants haurien marxat de forma precipitada, segurament per causes naturals o forçades per algun conflicte o esdeveniment social.
I també informem que la companyia Vueling ha anunciat que cancela un centenar de vols per aquest cap de setmana que havien de sortir o arribar a l'aeroport del Prat. L'aerolínia catalana és la més afectada perquè és qui més opera vols en aquest aeroport, però també hi poden haver cancel·lacions d'altres empreses. I això és tot des de la xarxa de comunicació local. Moltes gràcies per la seva atenció i bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
És un desgavell de divendres aquest. Aquest és d'aquells divendres que no hauríem de viure. Operació sortida, marxem de vacances i tot canvia. Estem passant calor, temperatures altes, sol, i els meteoròlegs que si plourà, que si vindran ruixats, que si tempestes d'estiu, obro parèntesi, tempestes d'estiu al mes de juliol, això no ho havíem viscut mai, tanco parèntesi, que si vaga, bueno, això també estem més acostumats, vagues a aeroports, problemes a la Renfe, això passa habitualment. És un divendres d'aquells en què estic convençut de que carregues les maletes al cotxe per marxar de vacances i se't descarrega la bateria. O marxes, com sempre, a la segona residència, pel camí de tota la vida, i va el nen i et vomita el seient de darrere del cotxe. És un divendres d'aquells desgavellat, d'aquells divendres que probablement qui està amb l'atenció aquella de venga, que marxem de vacances, si és de zona alta, venga, que nos vamos de vacaciones, doncs estarà amb aquella mena d'atenció de dir què pot passar perquè això se'ns esguerri. Doncs no passarà res, perquè al cap i a la fi les vacances estan per gaudir-les. I avui hi ha molta gent que marxarà de vacances, menys de les que ens pensem. Perquè, de fet, una de les coses que ens va portar la crisi del 2008 va ser precisament el retall de les vacances, aquelles coses de nos vamos cuatro semanas de vacaciones, que això sempre es deia en castellà perquè vestia més, doncs s'ha acabat convertint en fem tres mesos de vacances o tres setmanes de vacances i ens en guardem una pel que pugui venir. Però certament és veritat que hi haurà molta gent que avui aprofitarà per marxar a descansar un temps, segurament s'ho mereixerà, no tots, però sí la majoria, i que probablement estarà molt atent al que pugui passar al seu voltant. Doncs bé, des del Far, durant tota la temporada us hem animat a apropar-vos al mar i avui ho seguirem fent. Però si no ho hem aconseguit, si no us hem convençut fins ara, no ho farem en una sola tarda. Però en tot cas, seguirem donant arguments perquè estigueu amb nosaltres al llarg de tota la tarda. Per tant, ben trobats, benvinguts. Comencem l'edició d'avui del Far, una edició especial, perquè això sembla una cabina de telèfons plena de gent. Una edició que, com sempre, compta amb el suport tècnic d'en David Valverde, bueno, s'ho dic, d'en Joan Bosch, Joan, el tenim allà al control tècnic, avui sense boina, i en Juanjo López, que també ens acompanya cada tarda des de Ràdio L'Escala. I de les companyes, Judit Castells. Judit, estàs aquí? No. Ha anat a comprar un bollicau. Judit, estàs aquí?
Sí.
Què tal, Judit? Molt bona tarda. Com estàs?
Bé, que no m'havies escoltat abans.
No. No, però era perquè des de L'Escala fins a Arenys les línies van lentes. Llavors la cosa sempre triga una mica més.
Què tal, com esteu? Heu dinat bé?
Molt bé. Vols saber que hem dinat avui? Si vols, jo t'ho dic. Hem fet un pica-pica de calamars a l'Andalusa, musclos i braves i tal, i un segon de paella que no se l'ha acabat ningú. I cal dir que t'hem trobat a faltar. Has de ser rigorós, Judit.
Però això ho dius de veritat o per quedar bé?
No, d'acord, si no t'ho diria, no tinc la necessitat de dir-ho. És a dir, que t'hem trobat molt a faltar, vull dir que la propera vegada vens aquí a passar un dia amb nosaltres, vale?
Perfecte, sembla perfecte.
Ben trobada.
Fins ara.
Fins ara. Daniel Rodríguez, molt bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Bé, fent la digestió.
Sí. En Daniel amb la seva camisa rosa.
Sí.
Aquí...
Estiuenca. Sí, bé. Sí? Arenys està bé, eh? Hi ha ambientet d'estiu.
Bueno, però escolta'm, com la Cala... Els Caleros,
ah,
com
també,
la Cala,
també,
re,
també,
eh?
també.
Per tant, una salutació a la gent de la Cala.
I tant que sí,
que t'escolta. També tenim l'Ivan Fernández. Què tal, Ivan? Com estàs?
Molt bona tarda, molt
com
bé.
Com això?
Molt bé.
Un home solitari, avui més acompanyat que mai.
Sí. Uns fent la digestió, jo fent la sista, eh?
Sí, aquí l'hem hagut de despertar de la taula. La Cristina Cantal, bona tarda, Cristina.
Bona tarda.
Tot bé?
Sí, molt bé.
Sí, la Cristina cal dir que, per ser rigorosa, és l'única que s'acaba la paella.
Sí, és veritat. És que això de deixar menjar el plat és qüestió de cultura. Això no es pot fer. Bueno, això no pot passar.
Ja et dic de cultura i de gana, perquè els altres no ens entrava.
He regalat l'última croqueta per poder-me acabar l'arròs.
I qui s'ha menjat l'última croqueta?
L'Isabel.
Isabel González, què tal? Molt bona tarda. Com estàs? Tot bé? Ah, vale, espera't. Ah, ja. Bosch, no baixis al fall, ara sí. Tot bé, Isabel? Sí? I tant, que sí. Avui podem dir que som un equip, eh? I ho podem dir. Exacte, ho podem dir.
Ens ha costat una temporada, però...
I qui us parla? Estarem amb vosaltres fins a les 7 en punt de la tarda. Ben trobats, arrenquem.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I I com dèiem, la previsió del temps molt important avui, pel cap de setmana i per la gent que marxa de vacances, i perquè hi ha canvi de meteorològic, ens ho explica des del Servei Meteorològic de Catalunya, en Roc Mateu. Roc, bona tarda.
Tarda de divendres marcada pels núvols i també per alguns ruixats que cauran, sobretot cap a les terres de l'Ebre, entre mitja tarda i de cara al vespre, puntualment amb alguna tempesta, i un mar que de moment encara es mantindrà tranquil amb marejol a tota la costa i un vent de component sud-sud-est que bufarà entre fluix i moderat. A l'espera, sobretot, que entri ja la tramuntana i el mestral a les últimes hores del dia i durant la matinada, i que aguantaran fins demà al migdia als dos extrems del litoral, cap a l'Alt Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. Al matí el mar encara es mantindrà força tranquil, marejol, puntualment amb alguna àrea de maror cap a la zona del nord del Cap de Creus, i passada el migdia a la tarda és quan aquesta maror s'anirà extenent també fins a la meitat nord del litoral. La tramuntana encara es mantindrà sobretot a l'extrem nord del litoral, al nord de l'Alt Empordà, entre fluix i moderat amb algun cop fort, a la resta anirà girant a component sud-sud-oest, amb algun cop fort potser cap a la zona també del delta de l'Ebre. Demà els ruixats podran també afectar altres punts de la costa, especialment durant la tarda, entre la costa de Barcelona i també de Girona, puntualment amb algunes pedregades i també amb tempestes. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltíssimes gràcies, Roc. Ens parlem al setembre.
Connectem amb l'actualitat.
I aquests ruixats segur que aniran bé pels incendis, especialment per l'incendi de Capellades, que els bombers donen ja per controlat, Ivan.
Fins a 35 dotacions han treballat durant la nit per fixar el perímetre i aquest matí s'hi han sumat també 8 mitjans aeris. A hores d'ara el foc es manté contingut i no s'han registrat represes importants, un dels principals temors que tenien els bombers. L'incendi ha afectat una superfície aproximada de 55 hectàrees i, segons ha explicat bombers de la Generalitat, avui es preveu extingir l'incendi. De moment, concentren esforços en poder tancar tot el perímetre.
I atenció a aquesta, perquè pot ser la primera de moltes decisions d'ajuntaments. Cunit aplicarà multes de fins a 1.000 euros als banyistes que no respectin la bandera vermella.
Una mesura que es posa en marxa després de 3 rescats perillosos a les aigües del municipi. El govern de Cunit creu que amb aquest sistema de sancions s'aconseguirà frenar la imprudència dels usuaris de les platges quan el bany estigui prohibit. Les sancions aniran, segons l'ordenança municipal, entre els 500 i els 1.000 euros. L'objectiu és evitar més morts a les platges aquest estiu i evitar també posar en risc la seguretat dels socorristes. L'Ajuntament de Cunit espera que altres municipis vegin amb bons ulls aquesta mesura i s'hi acabin sumant.
I un grup de persones ha retirat la matinada d'aquest divendres la pancarta de suport als presos independentistes que penjava del balcó de l'Ajuntament de Tarragona. La pancarta no ha estat penjada ni tan sols 24 hores, ja que es va col·locar tot just ahir matí, tal i com es va aprovar al ple de la ciutat. Daniel.
La Guàrdia Urbana ja està investigant els fets que han estat reivindicats per Twitter pel grup espanyolista Resistència Alta Tabàrnia. Segons els primers indicis, pels vols de matinada, un grup de persones hauria arrencat la lona des del carrer amb un pal llarg, amb un objecte lligat a un dels extrems. Segons expliquen des del consistori, el mateix guàrdia nocturn de l'Ajuntament ha sentit soroll a la plaça de la Font de Tarragona i, en treure el cap per la finestra per guaitar, hauria vist aquest grup de persones. Ràpidament ha avisat la policia, que quan ha arribat ja no ha trobat ningú. Des del compte de Twitter de Resistència Alta Tabàrnia, cap a les 6 del matí ha estat quan han penjat un parell de fotografies, una del balcó del consistori, just després de penjar-se la pancarta, l'altra feta de nit i en un descampat en la qual 9 persones sostenen la lona cap per avall. La pancarta amb el lema Llibertat presos polítics es va col·locar, com deies, ahir dijous i, segons explica l'equip de govern d'Esquerra i en Comú Podem, va tenir un cost de 359 euros. Ara estudien si la tornen a col·locar de nou.
Gràcies, Daniel. Fins després. I com dèiem, l'AVE Barcelona-Figueres ja afecta més de 4.000 usuaris. De fet, la seva avaria.
Sí, el servei està aturat des d'abans de les 8 del matí per una avaria a les vies a l'alçada de Mollet del Vallès. Amb l'avaria, 4.000 passatgers s'han vist afectats, 15 trens d'AVE que estan circulant hores d'ara encara amb retards. Els viatgers que han de fer el trajecte a Barcelona, Girona o Figueres són traslladats a trens convencionals. L'avaria també ha afectat, això sí, a usuaris que utilitzen l'AVE del trajecte Barcelona-Madrid.
I molta atenció si us moveu per municipis turístics, perquè Òmnium Cultural portarà un autobús reivindicatiu.
Doncs sí, recorrerà una trentena de municipis turístics. L'acció es farà per denunciar la regressió democràtica que es viu a l'estat espanyol, una campanya que comença avui mateix i s'allargarà fins al 27 d'agost i que va adreçada sobretot a turistes, a una campanya que porta per nom Ho tornarem a fer. Òmnium Cultural vol traslladar als visitants la situació que viu Catalunya amb els presos polítics i exiliats. El vehicle portarà les inscripcions laterals i superiors del lema de la campanya en català, castellà i una inscripció en anglès que reclamarà la llibertat dels presos. També es donarà la possibilitat als visitants de signar suport d'aquests.
Gràcies, Isabel.
Ui, quina merda!
Quina merda! Va, ara, tio, treu la música.
El Far.
I l'Ajuntament de Figueres pagarà el 40% del cost del tren o bé l'autobús als estudiants. Cristina.
Les ajudes estan adreçades a joves d'entre 16 i 25 anys que s'hagin de desplaçar diàriament per anar a estudiar a la universitat o fer algun cicle de grau mitjà o superior. L'Ajuntament de Figueres ja ha obert la convocatòria, que estarà oberta fins al proper 16 d'agost. Es donaran ajudes de fins al 40% de l'import dels abonaments de bitllets d'AVE, tren o bus per incentivar l'arrelament dels joves a la capital de l'Alt Empordà i evitar que es mudin a altres poblacions. Aquesta beca és per a qui es desplaça a Girona o Barcelona per estudiar, però des de l'any passat també va destinada a aquells que ho fan a Olot o Perpinyà. En la darrera convocatòria, per exemple, es van beneficiar fins a 300 joves.
I finalment, el Parlament de Catalunya ha aprovat un paquet de mesures per tal de dinamitzar la comarca de la Ribera d'Ebre. Judit.
El decret llei 12-2019 inclou 8 mesures diferents de caràcter social adreçades al reequilibri territorial, a incrementar alguns tipus impositius i algunes per millorar la lluita contra el frau. A més, preveu la reducció del cànon de l'aigua i de residus industrials per a les noves indústries que s'implantin al municipi de Flix, amb la intenció de ser més atractiu i reindustrialitzar així la comarca. Aquest decret ha estat presentat pel diputat Lluís Salvador, que ha intervingut en nom del grup parlamentari d'Esquerra Republicana. Del decret llei destaquen els punts pels quals se fa una aportació especial a la Ribera d'Ebre Nord, castigada per la desindustrialització arran del tancament de la centenària indústria química Aircross i també pel recent incendi de més de 5.000 hectàrees, 4.000 de les quals són del terme municipal de Flix. Salvador ha destacat que la reducció del cànon de l'aigua i de residus és molt oportuna per a la tipologia d'empreses que se poden implantar a Flix, especialment del sector químic.
El destacat de la jornada.
I seguim amb la mirada posada a tot el que està passant a la Costa Brava. De fet, durant tota la temporada hem tingut l'oportunitat de celebrar poques coses i lamentar-ne moltes. No sé si toca ara, Cristina, celebrar o lamentar.
Jo diria que lamentar, perquè l'Ajuntament de Begú ha desestimat la denúncia urbanística de la plataforma Salvem la Costa de Begú contra de 52 noves vivendes que preveu el projecte Jardín Sarriera Living. En parlem amb la Lídia Chaparro, ella és membre d'Ecologistes en Acció i també de SOS Aigua Freda, Salvem la Costa de Begú.
Lídia Chaparro, bona tarda i benvinguda.
Bona tarda.
D'altra banda, previsible, no?, coneixent una miqueta el tarannà.
Sí, ja ens ho havien mig avisat, però han trigat molt en contestar-nos i finalment fa dues setmanetes, uns 10 dies, que hem rebut doncs la negació per part de l'Ajuntament i han desestimat la denúncia urbanística. I tot i això, que ens havíem reunit la setmana abans amb la nova alcaldessa, havíem tingut una bona reunió, evidentment era una reunió de primer contacte, per tant no vam ser gaire durs en aquest aspecte, però sí que vam insistir molt en tant les... que s'aturessin les obres dels jardins de Sarriera Living, que van 52 habitatges a tocar de la platja, però també el xalet de Port d'Espí, com també la zona de Montcal, que també s'hi està construint sobre la xarxa Natura 2000. Per tant, encara tenim moltíssima feina per fer al poble.
I sembla que això s'hagi de portar directament als tribunals, perquè quan tractem a nivell administratiu, la veritat és que les respostes no arriben i realment són els tribunals els que acaben decidint, com ha sigut el cas, per exemple, de la C32 del perllongament, que ho aturin.
Exacte, i nosaltres ja hem portat un cas als tribunals i ara en portarem dos més, que no és el que volguéssim fer, eh? Vull dir que volem gaudir del poble d'una altra manera, però és que no ens deixen cap més remei que fer-ho. Així que estem en recaptació de fons precisament perquè hem de preparar el contenciós administratiu que presentarem al setembre sobre els jardins de Sarrià Living i hem de preparar l'altre contenciós administratiu, que aquest el presentarem d'aquí pocs, contra el xalet de Port d'Espí a Sarriera.
Qui mana Begur, Lídia?
Ara, Junts per Catalunya, bueno, és com una associació de tres partits, dos independents i Junts per Catalunya.
És a dir, que és Junts per Catalunya els que segueixen, d'alguna manera, persistint en urbanitzar una zona que des de les entitats ecologistes doncs, intenteu preservar, no?
Però és complicat fer aquest anàlisi, perquè hem d'entendre que fins ara hi havia Esquerra Republicana. Bueno. I han estat ells que han donat tots els permisos. Ara han canviat el govern i, de totes maneres, ara veiem un canvi molt més positiu perquè ens atenen, hi ha molta més transparència, més ganes de participar. Per tant, volem utilitzar no, aquesta oportunitat que tenim ara per fer incidència i canviar la manera de fer urbanisme al poble. El problema és que han estat moltes dècades que les coses s'han fet malament, ho han deixat fer. I hem d'incidir ara. I la sort és que recordem que l'única cosa que podem celebrar, que no és que malament, és que hem aturat 19 cases a la Pedrera de Santiga i 5 les hem portat al contenciós de Girona. Per tant, almenys podem dir que a Sarriera 19 cases estan aturades i ara anirem a Pernès. I que tenim la moratòria, que a finals d'aquest any ja sabrem realment quins sectors es podran desclassificar. Però no tot són males notícies. Evidentment, a Begur no estem contents perquè hi ha moltes obres que continuen, però tenim encara esperança.
Ara parlaves d'aquest canvi de govern, de que us reben més, no? Que no pas el senyor Loureiro en el seu moment. L'únic que ara mateix l'Ajuntament té potestat per fer un canvi o el fet d'haver-se ja donat els permisos amb l'altra legislatura, ara poca cosa pot fer l'Ajuntament?
Clar, jo crec que estan amb les mans lligades. Sí que Montcal, per exemple, podrien aturar les obres, però també crec que si hi hagués voluntat política, els jardins també es podrien aturar. L'impacte ambiental i social dels jardins de Sarriera és molt gran. És molt gran. I a més considerem que és un fals sòl urbà, es va desclassificar, canviar la categoria també, com va passar també per la Pedrera de Santiga. Mm. Per tant, són classificacions que es van fer malament en el seu moment i no vam saber nosaltres.
En una ocasió, parlant amb l'advocat de la plataforma, ens explicava que, bé, si cal, si tan complicat és, doncs que si destinin diners públics, es recompri, i per tant, com una, igual que és un valor paisatgístic pel país, un valor natural pel país, doncs que d'alguna manera es preservi també pel país. Seria una de les opcions que contemplaríeu?
És una de les opcions. Això ja portem uns mesos dient i a més fa poquet vaig anar al Congrés, em va tocar anar al Congrés a representar les reivindicacions de Sos Costa Brava i Sos Aigua Freda i aquest és un dels punts que vam destacar. I ho vam veure amb forces bons ulls, després que tu i no és una altra cosa. Però aquest punt també el vam traslladar a la Generalitat de Catalunya i en un principi no va haver-hi gran oposició. Ara hem de treballar perquè realment tirin endavant. Però es poden aplicar ecotaxes, es poden aplicar tot un seguit d'accions que, si volguéssim, o la taxa turística, que, si volguéssim, es podrien destinar tots aquests diners recaptats doncs, per preservar, amb diners públics, diguéssim, per preservar el bé comú.
Que, per cert, si ho haguéssim de comprar, sabíem de comprar o no?
Els terrenys. En aquest cas, hi ha un article que va sortir als Pirates de Begur, o Begur, no, els Pirates ataquen Begur. Clar, en el cas de la Pedrera és capital bàsicament rus, tot i que estan associat amb la promotora del poble. En el cas de Jardins de Sarriera Living, són capital que ve de Suïssa. Per tant, seria complicat, però evidentment ho dic, amb voluntat política es poden fer tantes coses.
I ara en Josep Maria feia aquest plantejament, no?, de que l'administració se'n fes càrrec, però com que de moment no és el cas, sou vosaltres els que us esteu mobilitzant per poder doncs, aturar aquests casos i precisament crec que teniu diverses vies obertes, no?, per poder recaptar diners i poder seguir amb els procediments judicials, no?, que comporten aquest cas.
Sí, això és una para de creativitat per veure com podem ensortir-nos-en, perquè les denúncies està bé, les podem fer relativament fàcils perquè tenen un cost molt baix, però el problema és quan anem als tribunals, que no només és costós, sinó que és a llarg termini, no? I estiga uns quants anys. però hem fet samarretes que les posem en venda precisament aquest cap de setmana i que animo a tothom que vulgui samarretes de Begur Not For Sale, les tindrem disponibles al poble. També hem fet la guia de SOS Costa Brava, que també tenim unes quantes disponibles, i a la plataforma, a la web, doncs tenim disponible també un PayPal i el número de compte per si la gent vol accedir-hi.
Doncs ja ho sabeu, si la gent vol accedir, vol participar-hi d'alguna manera, aquestes són les vies que tenim. Ara arriba l'agost, Lídia, jo no sé si a l'agost això s'atura. Administrativament, el país, com que som rics, ens podem permetre el luxe de parar-ho tot. Ho parem tot, el Parlament, el Congrés, els ajuntaments, aquí tot para, menys les constructores, que aquestes segueixen treballant.
Això també
s'aturarà o no?
Sí, per ordre municipal ja fa setmanes que no hi ha gaire soroll. Hi ha algunes obres al poble, que veïns s'estan queixant i han anat moltes vegades a l'Ajuntament a presentar instàncies. Però les grans sí que s'han aturat, perquè si no el soroll seria insuportable.
Per tant, tenim un mes per agafar forces i reorientar l'estratègia una mica, perquè al setembre
exacte.
Hi haurem de tornar.
Bueno,
veurem què passarà, perquè l'any vinent s'esperen eleccions, veurem si són unes, en són dues... quantes en són, però des del setembre i fins al juny de l'any vinent poden haver dues trobades electorals. Per tant, això d'alguna manera també condiciona, no?
Ens hi trobaran, perquè no afluixarem. De fet, és molta gent que ja no ve a Sarriera precisament per no veure les obres que s'estan fent. Per tant, jo crec que la bola s'està fent més grossa per part, almenys, de la societat civil.
Per tant,
i no crec que afluixarem.
Turísticament s'està pagant penyora, eh?
Bé, no turísticament, ja parlo de gent del poble o gent que té segones residències. Clar, és que Sarriera ha perdut moltíssim, i més que en perdrà si continua així. Mm.
Doncs, Lídia, t'agraeixo molt que ens hagis acompanyat. Moltíssima sort, i per qualsevol cosa ja saps on som. Disposats a donar una empenta mediàtica a tota la reivindicació de les entitats proteccionistes de Begur i la Costa Brava. Una abraçada ben forta, cuida't.
Moltes gràcies.
A reveure. Molt bona tarda.
Adéu.
Doncs així gairebé arribem a 4:45 de la tarda. De fet, aquesta ha estat un mantra durant tota la temporada.
Sí, està clar, el seguiment de la Costa Brava, l'urbanització, des de la guia, des de tot, hem anat seguint des d'ajuntaments, des d'entitats ecologistes, i és un cas que malauradament crec que haurem de seguir-ne parlant la temporada que ve, perquè no sembla que això s'aturi, però bé, nosaltres ho farem, no? Seguirem aquí donant veu per conservar aquest litoral que tant ens agrada aquí al Far.
I tant que sí. Què et sembla, Daniel?
De les coses noves que puguin sortir, a partir d'ara també.
Perquè... Vols dir que faran més cases?
Bueno, no sé, eh? Hi ha molts quilòmetres a la costa catalana.
I jo no trobo un pis on posar-me a viure, és que això és un desastre.
Segueix la llum del Far. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
De gent mal ferida corren sols, escopint el seu fracàs, ja vençuts, esperaran com sempre han fet l'aventura d'una nit mentre plora de ràbia i per amor a un nom inexistent, mentre riuen dins núvols passatgers cada dia més distants. Corren sols seguint pistes per trobar apaga el primer foc, pot fer encara més mal, i així acaben sigui massa lluny. Quan sigui massa tard. Són germans d'un camí que no ha tingut mai sortida ni...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I els divendres, com sempre, a aquesta hora, repassem l'actualitat esportiva del cap de setmana, sempre des del punt de vista marítim, de vela, mariner, de navegació, de motonàutica. I comencem parlant de cap de setmana de celebració de la segona regata costanera 2019. Isabel.
Una prova organitzada pel Reial Club Marítim de Barcelona amb la col·laboració també del Club Vela de Blanes per a iots, creuers o IRC en format tripulació, tot i que també poden competir les classes solitaris i a dos. La regata es disputarà entre les aigües de Barcelona i Blanes amb un recorregut final de 68 milles. De fet, les inscripcions es poden fer fins a aquest vespre mateix, a les 8 concretament, a la pàgina web del Marítim Barcelona i també al correu creuers@maritimbarcelona.org.
Doncs si algú a darrera hora se n'assabenta, que corre i apuntar-se, que encara ho pot fer. I jo no sé si s'hi poden apuntar, però segur que si ho han fet s'ho passaran bé, és aquesta regata Open de vela lleugera que es fa a l'Escala, Cristina.
Sí, encara s'hi poden apuntar, perquè el Club Nàutic L'Escala organitza aquest diumenge 28 de juliol una regata social on competiran els socis del club, però també totes aquelles persones interessades a introduir-se al món de la vela, i les inscripcions precisament es faran al mateix Club Nàutic diumenge al matí, on també doncs, es podran llogar, hem de dir, les embarcacions pels participants doncs, que no siguin abonats al club i que no disponguin d'una. Aquesta és la vuitena jornada de la temporada de regates socials 2019 que finalitzarà el proper 16 de desembre. Després de la competició es farà un dinar de germanor a les mateixes instal·lacions del Club Nàutic per a tots els participants.
Però si no us acaba de fer el pes la vela i preferiu la pesca, doncs en aquest cas us heu d'anar cap al Garraf perquè... aquest cap de setmana hi ha la competició de pesca esportiva, Ivan.
La secció de pesca del Club Nàutic Vilanova organitza aquest diumenge la setena prova de la temporada. En aquest cas es tracta del concurs de pesca de besuc, una prova que servirà d'entrenament per començar a preparar la següent, una de les més esperades dins del calendari de pesca vilanoví, com és el cas del concurs del calamar a finals d'agost. De moment, però, seran una vintena d'embarcacions les que participaran aquest cap de setmana, diumenge a la tarda, d'aquesta prova que començarà a les 6 i s'allargarà fins les 11 de la nit. L'únic requisit per aquesta prova és un màxim de 4 canyes per embarcació. Els premis, com sempre, es repartiran entre els 3 primers classificats i també a la peça més gran. Ricard Garrigó i la seva embarcació Canito 5è és el favorit per guanyar el concurs de pesca d'aquest cap de setmana. De fet, Garrigó continua sent el primer a la classificaral després d'haver-se disputat 6 proves aquesta temporada.
De la teva notícia m'agraden dues coses.
Canito 5è.
Que l'embarcació es diu Canito i que pots tirar la canya 4 vegades. Saps, 4 canyes pots fer. Vinga, pim, pam, pim.
I el Canito 5è és el primer en tirar la canya, imagina't.
Escolta'm, no, has d'anar amb 4 canyes per la vida, si no, no pesques res, saps el que vull dir? I tot i així, que dic que has d'anar amb 4 canyes per la vida, que si no, així no pesques... Ja. Això m'ho explico jo cada dissabte al matí. Ai, cada diumenge al matí. Bueno, escolta'm. Bueno, ja pescarem el que podrem.
Algun besuc.
Algun besuc. Vaja, si hem de pescar això anem apanyats. I repte d'altura als tripulants del món de l'Ona 2, que si et veu estar ahir atents al programa, vam poder parlar amb ells, que s'estrenaran a la Copa del Rei de Vela,
ens ho explica en Daniel, que és l'home que mai riu.
Sí, de tant en tant sí, eh? Tot i que alguns dels regatistes hi han participat en aquesta Copa en altres equips, és el primer cop que el Club Nàutic Cambrils hi competeix amb un equip tan jove. Es tracta del Cambrils Youth Sailing Team, que a hores d'ara doncs, ja està navegant, ha sortit aquest migdia del port de Cambrils cap a les aigües de Palma de Mallorca, on dilluns començaran 6 intensos dies de competició. L'equip està format per Mont Canyelles, amb qui parlàvem ahir, Alberto Guillén, Álvaro García, Míriam Oliva, Leandre García, Cristina García, Arnau Guillemat i Marcelo Cairo, tots ells entre 18 i 23 anys, per tant, en edats universitàries, que competiran en classe de creuers ORC3. El patró de l'embarcació, en Mont Canyelles, explica com s'han preparat i quines són les seves expectatives.
Hi ha hagut molts entrenaments aquí a terra, sobretot amb la tripulació original del barco, que ens han anat ensenyant tots els trucos del barco i els secrets, i que nosaltres hem pogut recollir aquest coneixement i intentarem aplicar aquests dies allí. Les previsions és complicat dir, som nous, no hem competit mai aquesta classe contra aquesta gent i no sabem molt bé on ens situarem, perquè és un barco que no hem navegat mai, però confiem, si poguéssim fer bones proves per davant i quedar meitat de classificació, estaríem molt satisfets de cara a l'any que ve, seguir millorant i potser aspirar a més.
La competició arrencarà aquest pròxim dia 29 amb dues regates diàries fins al dijous 1, quan es farà la suma de les puntuacions aconseguides. Els darrers dos dies de Copa, divendres i dissabte de la setmana vinent, seran ja les regates finals. En total, més de 135 embarcacions de 25 països diferents participaran en aquesta prova reina de la vela a l'estat espanyol.
Saps què estava pensant ara? D'aquí una estona, si tot va bé, parlem amb en Xavier Torres, que és el president de la Federació Catalana de Vela.
Mm-hmm.
Molt bé. I li transmetrem aquesta petició, ja ho faig també a la gent dels clubs en general. No podem normalitzar els noms i catalanitzar-los una mica? És a dir, Cambrils Jo Sailing Team. No es pot dir Cambrils Joves Regatistes? És igual de, sona igual de bé. I escolta, no és tan guai, però és com més normal.
Almenys mantenim el nom de les embarcacions en català, que també hi ha moltes embarcacions
clar,
que estan en altres llengües, eh?
Sí,
en altres
sí.
Idiomes, eh?
Fins i tot les categories. Categoria Orc, que és com mig ofegar-te, m'entens? Orc 2, Orc 3. No, home, no, poseu-li noms normals. Categoria llarga, curta, petita, gran, la que guai, la que no és guai. Canviem... No, jo crec que estaria bé. Això
segona fer... catalana, tercera catalana.
Clar, home, això ho va fer en Pujol amb el futbol, no? El córner, bueno, allò... treure de la cantonada, jo què sé, aquestes coses, no? Doncs per què no ho fem això a la vela, també, sisplau? Us ho agrairíem molt, els comunicadors.
Haurem de començar a tallar també en aquest sentit.
Jo després deia que en Xavier. Gràcies, Daniel. Fins ara. A reveure. I acabem parlant de rem. Hi han dues remeres del Club Nàutic d'Amposta que estan a Florida disputant el Mundial Sub-23. Això, déu-n'hi-do, ja està prou bé. Aquest encara s'aguanta. Ens ho explica la Judit Castell. Judit.
Les remeres ampostines que estan disputant el Campionat del Món Sub-23 són Núria Puig i Victòria Cid amb la modalitat 4-sense. El campionat va començar el dimecres i de moment ja han guanyat la eliminatòria, classificant-se així a la final, que la remaran aquest proper diumenge a Sarasota, a Florida.
I les dues tripulacions de l'associació Chinochano de Deltebre preparades per disputar la penúltima regata de rem a la platja de la Lliga Catalana.
Des de l'associació asseguren que ho donaran tot en aquesta propera regata que se disputarà a Sant Antoni de Calonge, al Baix Empordà. És la penúltima de la Lliga Catalana i la tripulació masculina ho donarà tot per pujar a podi, ja que està rossant la tercera posició. En el cas de les dones, buscaran aconseguir la millor posició, tot i que estan més lluny d'aquesta tercera.
Sort a totes les regatistes, a totes les participants, especialment a les que venen en representació de la gent del Delta de l'Ebre.
Navega amb el Far.
I hi ha una cosa que sembla que va per bon camí, i és que cada cop som més exigents amb les platges que hi ha al nostre municipi o les platges que anem a visitar. Almenys aquesta és la percepció. Potser no ho som prou, però cada cop hi ha més interès en que les platges siguin el més naturals possibles. I en aquest sentit, sembla que avui s'han donat alguns reconeixements, Daniel.
Doncs sí, i per desena ocasió... Els ecologistes en acció han lliurat a diverses platges del Camp de Tarragona, de les Terres de l'Ebre, també em sembla que fins i tot del Llobregat, reconeixements per a aquelles platges que doncs, no tenen aquells certificats, per exemple, bandera blava, que seria sí. que es presten una sèrie de serveis. Just tot al contrari, a les antípodes, que les platges es conserven en estat natural, que no hi ha serveis de cara als banyistes i que es mantenen com a enclaus encara verges a la costa catalana. De fet, en volem parlar d'aquesta qüestió amb el portaveu d'Ecologistes en Acció al Camp de Tarragona i l'Ebre, Eloi Noia.
Eloi Noia, bona tarda i benvingut.
Bona tarda, gràcies.
Podríem dir que heu donat un reconeixement a les platges que aspiren a ser platges paradisíaques, des del més estricte sentit de la paraula.
Bueno, se'l donen amb ells mateixos, els ajuntaments i els grups ecologistes que tenen cura d'aquestes platges. És una aventura que vam començar doncs amb molt poques pretensions, la veritat, fa 10 anys, i que ha anat creixent. Enguany han sigut 10 municipis, 25 platges. I bé, el que fem amb aquest guardó és incentivar els municipis de la costa tarragonina, sobretot, a cuidar el litoral, a intentar que no se massifiqui més del que ja ho està, i a donar també un incentiu perquè tinguin cura d'aquests trossos de litoral, com un incentiu més també de cara a la gent que ens ve a visitar, que no sigui tot sol i platja, sinó que també hi hagi això, la cultura de la natura, la cultura de la biodiversitat. Nosaltres ho resumim amb una frase: ningú pot pretendre pujar al Puigmal amb escales mecàniques tipus Corte Inglés. Doncs ningú hauria d'intentar anar amb cotxe o amb helicòpter o com vulguis fins a peu de sorra o a peu de pedra de qualsevol platja d'aquest tipus, perquè són platges que guarden els seus atractius naturals i que per a guardar aquests atractius naturals no són assequibles a tothom, i això ho hem d'admetre.
Eloi, en aquest cas, des d'Ecologistes, teniu una sèrie de requisits per entendre'ns quan els municipis es presenten a optar aquestes banderes de platges verges. Per exemple, la conservació en estat natural, ara ens deies la dificultat fins i tot d'accedir-hi, que no sigui un accés fàcil, amb camins i carreteres habilitades. També, per exemple, que l'accés a motor doncs, no estigui permès. Com definiu aquests criteris? O com us vau definir, ara fa 10 anys, quan vau començar aquestes banderes, quins criteris s'havien de regir per, precisament, ser platges verges? Perquè, al final, pot haver-hi doncs, habitatges pròxims, però, en canvi, la platja pot conservar-se, amb l'estat original, sense una intervenció d'uns operaris que facin tasques de manteniment.
Bé, intentem fer uns paràmetres que siguin assequibles i quan premiem aquella platja, premiem la que s'atansa més a tot el que nosaltres demanem. De vegades premiem alguna platja que no reuneix tots els requisits al 100%, però que com a mi ho intentin, que facin processos regeneracionals del seu espai, que hi hagi algun grup ecologista que estigui treballant amb la regeneració d'aquelles platges, com per exemple ha passat aquí a les platges de la zona d'Altafulla, Tarragonès, en definitiva, que són platges que estaven molt massificades i que han començat doncs, a fer una preservació d'aquestes platges, tant de fauna com de flora, etc. No?
Perquè
nosaltres intentem que lo incentiva de manera, i de vegades no és el 100% del que demanem. Respondent a la seva pregunta, qui va definir quines eren els requisits per a premiar aquestes, doncs ho van definir dos biòlegs de l'organització que es van dedicar a estudiar el nostre litoral, que van dir, mira, doncs més o menys els paràmetres haurien de ser aquests. Però podrien ser d'altres, però en definitiva està definit de forma científica el que haurien de fer, que haurien de ser.
Li plantejava una mica aquestes qüestions, per exemple, els vehicles a motors o els habitatges, perquè, i permetin que li faci l'exemple de Tarragona, que la Jovera era una de les platges que anava recollint aquesta bandera de platja verge, està a la zona de Tamarit, en proximitat d'espais turístics, càmpings, apartaments, etc. Ara doncs s'han afegit més platges, ja que doncs també compleixen les condicions, com a la platja dels Capellans, la Cala dels Capellans, o també Cala Fonda, la coneguda com a Waikiki. Què ha passat aquí, en aquestes platges? És que fins ara no es demanava, per exemple, des de l'Ajuntament? O és que s'ha fet aquest també procés d'intentar naturalitzar aquests espais, tot i estar propers a zones turístiques?
Bé, hi ha un grup ecologista que es diu Associació Mediambiental Assínia, que va arribar a un acord amb l'Ajuntament de Tarragona, amb els serveis tècnics de medi ambient, i que han estat treballant amb la renaturalització d'aquestes platges. I ho han estat fent, doncs, al nostre entendre, de manera molt, molt eficaç. I que, de tota manera, hauran de seguir treballant-ho, eh? És a dir, no es poden quedar aquí. Però que els projectes que tenen i que han presentat als nostres biòlegs, que en definitiva fan la tria o fan la selecció de a qui concedeixen i a qui no concedeixen els guardons platges verges, doncs entenc que hi ha hagut un esforç, que l'Ajuntament de Tarragona s'ha posat les piles, que este conveni amb la Associació Mediambiental Sínia donarà fruits, ja. I per tant hem decidit incentivar aquest tema.
Cal dir que aquí els ajuntaments hi fan un paper molt important, perquè tal com estan les coses actualment, tenir una platja equipada és un negoci entre la zona blava, les concessions de guinguetes, tot el que ja d'alguna manera s'hi cou, doncs els ajuntaments van cobrant els impostos i les taxes corresponents. Per tant, aquests ajuntaments que són reconeguts amb el vostre guardó no només treballen o no només renuncien a tots aquests diners, sinó que a més, d'alguna manera inverteixen en la renaturalització d'aquestes platges. Suposo que el reconeixement deu ser gratificat, d'alguna manera celebrat, no? Agraït.
Bé, hi ha un esforç per part d'aquests ajuntaments, perquè han entès que hi ha molta oferta per part dels seus municipis de sol i platja. Aquesta oferta ja existeix. Aquí a Torredembarra, per exemple, des d'on estic parlant jo ara mateix, hi ha la possibilitat de que un minusvàlid en cadira de rodes es pugui banyar i et porta el socorrista fins a dins de tot. Però després hi ha una zona de la platja, que és la zona protegida de l'espai natural dels muntanyans, que allà no hi ha aquests serveis. Doncs nosaltres, evidentment, no podem premiar la platja en el seu conjunt, però sí a aquella zona, perquè l'Ajuntament aquest ha entès que té una oferta determinada, però que l'altre li afegeix un plus de qualitat en el seu missatge turístic, amb el seu d'alguna manera la seva promoció turística. Jo crec que ho han entès moltes d'aquestes platges, d'aquests municipis que tenen aquesta possibilitat, no? Que tenen ja una sèrie de platges. L'Ametlla de Mar, per exemple, és un exemple, que és la més premiada amb set platges. És un litoral per a molts desconegut. Hi ha platja que a l'agost no tant, però al mes de juliol a l'Ametlla te pots banyar sol amb una platja d'aquestes. Per què? Doncs perquè el sistema que té de cales petitetes diferents, doncs permet aquesta conjuntura, no? Però a la vegada també té dues platges al mig del poble, en tots els serveis, per aquí vol sol i platja. Per tant, el que vol dir de la natura ja té el seu lloc per on anar, que allí no trobarà ni dutxes, ni trobarà xiringuitos de platja que li ofereixen Coca-Cola a peu de sorra, però tindrà aquest incentiu, en definitiva. Els gustos també van canviant. Cada cop hi ha més gent que demana aquest aspecte turístic de la natura, no? Cada cop hi ha més gent que va a la muntanya, per exemple, no? I a la platja de passar el mateix hem de tindre aquest, perquè és així, i ho hem de reconèixer, i potser no ens pot agradar amb alguns ecologistes, però és així. Hem de tenir una oferta de sol i platja, perquè està, és una oferta que tenim,
correcte,
i són uns ingressos per als ajuntaments, però hem de tindre l'altre.
Eloi, perquè en aquest sentit, mira, fot, com a exemple, l'Ametlla de Mar, i una de les platges que té doncs, aquesta opció de sol i platja turística és la platja de Sant Jordi d'Alfama, que justament al costat té uns aiguamolls, té una llacuna litoral. Per als ecologistes, ja fugint de platges verges, en les platges, per exemple, que tenen aquestes característiques doncs, també mediambientals, quins requisits creieu que també s'haurien d'adoptar mediambientalment, a nivell de protecció, doncs, de cara a la preservació també d'aquests espais, que evidentment són espais d'interès natural?
Bé, no, nosaltres els guardons els donem a proposta del propi municipi. El propi municipi, la mella en aquest
no
cas...
No només en no... platges verges, deia, sinó parlava en conjunt, com a ecologistes, com ho analitzaríeu,
sí. Sí, anava a dir, el municipi no ha ofert mai la possibilitat de fer Sant Jordi. A veure, Sant Jordi i Calafort, estan, Calafort també té una petita... Estenytor té una petita llacuna també, Calafort no. Són platges que perfectament, amb una renaturalització del que és el seu entorn, podrien accedir a aquests guardons, perquè són platges molt vagues. Jo, per exemple, estic pensant en Calafort més que en Sant Jordi. Sant Jordi, tenint la urbanització que està al costat, sí, és veritat que Calafort també té una altra, no? Però potser està més aïllada la platja i, en canvi, Sant Jordi toca més, l'urbanització toca més. A més, hi ha el port, hi ha el port esportiu al costat. Està més massificat, és complicat.
En tot cas, felicitar-vos des d'aquí per aquests guardons, per aquesta iniciativa, que arriba enguany a la desena edició. I bé, veurem finalment l'any vinent quines opcions es presenten. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vostès.
A reveure, molt bona tarda.
El Far.
I recordeu que fa uns mesos us parlàvem d'una invasió de boletes de plàstic a la zona de Tarragona, doncs una altra invasió de boletes. Però en aquest cas no són de plàstic, canviem d'element, són de Port-Expan.
Exacte, són de Port-Expan i no han aparegut a la platja de la Pineda, com les que ara feia referència, sinó a la platja del Miracle, una de les urbanes, la que hi ha just a sota del balcó del Mediterrani de Tarragona, per a situar-nos.
Però vols dir que algú no ha comprat una nevera i saps allò agafat?
No sé, el que ha passat no ho sabem. Bueno, li podem preguntar, si vols, al president de la Fundació Mediterrània Mare Terra, l'Àngel Juárez.
Àngel Juárez, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, i sabeu d'on surten aquestes boletes o no?
Ai, és el enigma, ja no gustaría saberlo ya. Bueno, nosotros hemos denunciado a todos los organismos competentes, al local, autonòmic y también a Seprona, que va directamente por la Fiscalía. Bueno, a ver, porque todavía estamos en espera que nos digan las boletas de la Pineda y en cara todavía no saben res. O sea que, y ahora nos encontramos con nuestra sorpresa que mirar en la playa de Tarragona, la que se ve desde el balcón del Mediterráneo y desde la Rambla, pues esa playa está llenita de bolitas de Port-Expan. No, la verdad que no tenemos ni idea. No es el plástico original de la Pineda, es otra cosa, bueno, con lo que se utilizan los embalajes, y pues no tenemos ni si es algún barco o es también cajas que utilizan los pescadores también para echar la pesca. No sé, puede ser cualquier cosa. Veremos a ver la investigación, a ver por dónde nos llevan, pero la verdad que es una vez más las playas castigadas, ¿no? Con los vertidos y con todo lo que no tiene que ser. Ahora que escuchaba a Eloy, que de aquí ya le felicito ya también por los premios que se están dando a algunas playas de naturaleza, pues bueno, mal vamos. Habría que inventar algún premio, pero el limón, ¿no? Para todos aquellos que están pues ensuciando las playas.
Perquè en aquest cas, Àngel, sí que aquestes boles de Port-Expan, de polièster expandit, sí, no han estat amb una presència tan accentuada com va ser el cas de la platja de la Pineda, però entenc que igualment preocupa que a les platges d'aquest doncs, litoral, dels entorns del Cap de Salou, de Tarragona, doncs hi hagi, arribin aquesta espècie de boletes, tenint en compte que hi ha una indústria logística al port de Tarragona important. Sabeu si això pot tindre també origen a nivell del port, d'un contenidor?
Bueno, és possible. Es posible. Que, bueno, vamos a ver las investigaciones por dónde van, pero es que, vamos a ver, ese es el riesgo que siempre estamos hablando de vivir en una ciudad, en la segunda ciudad con más industria petroquímica de Europa. O sea que, entonces, pero es que no solamente es eso, es que tenemos uno de los puertos con más entradas y salidas también de Europa, que tenemos un turismo de masas, que tenemos casi todo. Está muy bien a nivel económico, está muy bien también pues por los puestos de trabajo que se crean, pero precisamente por eso tenemos que ser y exigir que haya, que sean rigurosos, ¿no?, en todas las medidas medioambientales, de seguridad, y que, ¿por qué no?, hay zonas, en otras zonas de Europa, donde hay una industria incluso más grande, y sin embargo aquello es está súper cuidado, con plantas, bosques, árboles, y todo súper limpio, ¿no? Unos protocolos impresionantes. Nosotros pidiendo eso.
De fet, precisament, aquesta reclamació de la qual ara ens parla, l'han fet arribar ja en format de denúncia al Departament de Territori i Sostenibilitat, també a l'Ajuntament de Tarragona i al SEPRON, al Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil.
Sí, le estamos pidiendo, además, que apliquen la ley. Pero si es que hay la ley, hay que aplicarla. Yo sé que habrá algunas personas que no le agradan y bueno, que están, por lo menos ya nos costa porque, en fin, ya hemos tenido algunas llamadas también de algunas personas del sector industrial donde, bueno, está un poco molesto por todo lo que está pasando. Pero bueno, ¿qué hacemos? ¿No lo denunciamos? ¿Qué hacemos? ¿Nos callamos?
No.
Si llevamos ya casi 30 años pidiendo incluso un estudio epidemiológico, porque la clave del estudio epidemiológico es la calidad del aire, la calidad del agua y lo que estamos comiendo. Y sin embargo lo están eternizando, no quieren hacerlo después de haberse aprobado. ¿Dónde están todas estas, pues sobre todo todas las líneas de partido? Ya no solamente estamos hablando de siempre de derecha e izquierda, sino los que queremos, todos los que estamos luchando porque tengamos una dignidad en la vida del día a día, ¿no? Que podamos respirar en condiciones y que podamos ir a la playa a bañarnos y no tener que estar pisando bolitas de plástico una vez y otra de polipán. Si es que eso no tiene que ocurrir, es que tiene que haber una vigilancia fortísima. Había unos barcos que estaban contratados en otros veranos y estaban limpiando toda la costa de Cataluña, pero eso no había presupuesto
y se lo cargaron. Sí,
hace ya unos cuantos años que se cargaron estos barcos.
Los pelícanos le llamaban, los barcos pelícanos.
Muy bien, los pelícanos estaban haciendo un servicio súper súper eficaz y iban limpiando todos los residuos, pero si hay playas como la de Tarragona, donde hay un tráfico de barco impresionante.
Ángel,
donde hay cargas y descargas.
Vamos a hacer una cosa. Lo vamos a dejar aquí y en todo caso, cuando sepamos de dónde vienen estas bolas, lo volvemos a explicar. Gracias, perfecto. Que vaya muy bien. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Venga, buen fin de semana. Vamos. Hasta luego.
El Far. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Serà com ha de ser, però diuen que has estat pensant que potser no és el moment, que potser no arribaràs allà on volies ser. Però deixa'm dir-te, amic meu, tu has nascut per això. Si volem, podem, si volem anar més enllà, no deixarem que vells parats puguin agafar. Que avui tot serà més clar, més senzill, més real, sense res més a les mans i volar. Yeah, yeah, que tu has nascut per això, yeah, yeah, per viure sense por, yeah, yeah, per creure un altre cop, yeah, yeah. Això pot ser millor. Que senzill és caminar quan no busques un camí.
quan no hi ha res per trobar. Ho tens tot ara i aquí. Avui no ens aturarem allà on ja haguem estat. Que volem seguir jugant, que hem vingut per això. Que això és només un joc. Per viure sense por. Per creure un altre cop. Que això pot ser millor.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.